en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alopagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes, un dia més, però el dia més bonic de la setmana, divendres, estem a 11 de desembre i són les 12 i dos minutets i pico. Molt ben acompanyada, ja sabeu, en Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Bon dia, Susana.
Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
I la que es parla, Susana Pérez Balaguer, encantada d'estar així. Ens queden dos horetes junts. Dos horetes on anem a repassar totes aquelles coses que es passen dia a dia. Víctor, en esports que tenim?
Mira, al final la Real Societat en el 93 in extremis va empatar en San Paolo, se va classificar, el Granada també va empatar a 0 en Grècia i han passat els dos. L'únic que de segons, el Villarreal sí que tindrà esa sort de que el dilluns estarà en el Bombo 1 i la tornada de febrer la jugaré hacia el estadio, que siempre es un factor que suele ayudar.
Pero la gente que no entiende lo que es lo del Bombo U, ilustramos un poco.
Bueno, el dilluns a la una, en la televisión, y habrán dos sistemas, diguem, uh-huh. Una es la una, es la dos. Diguem que es que están en la U, tienen esa ventaja de camp, de que la tornada es en el seu estadio.
Veus, algo que m'ha deprès, que la gent que no som, estem tan posades en aquestes coses, i ja sabem que si ens toca la U vol dir que n'hi ha tornada a l'estadi, no?
És que en esta època, si tu parles de bombos, jo ja me'n vaig a la loteria de Nadal, o sigui que... Això també és de sort, no? Que millor, qui mos toque.
Vosaltres recordeu l'any passat de la polèmica en el bombo aquella, d'aquell número que va caure?
Tot vas començar ahí. El 2020 vas començar ahí.
Que bona eres, Maria. És de veres. Vas començar.
Tot vas començar. Va...
Sí, és de veres.
Quan mos van timar.
Quan cau aquella bola, que, bueno, jo no ho vaig interpretar com un timó, perquè l'home ho va tornar a posar dins de tota la tranquil·litat del món, és dir, ni ho va amagar ni res.
Clar, no va afectar a ningú premi, no?
Home, si n'hi ha... A veure, jo, si del bombo is rodant algo, jo... ensenyo el que ha passat, torna a cridar als àrbits i demés, torna a cridar a la gent, als notaris, que miren totes les boles. Jo no m'haver atrevit mai a continuar en tota la normalitat del món.
Sí, lo curiós és que a una persona d'Extremadura li van arribar a tocar 28 dècims de la loteria. Per lo tant, s'especula, se diu, bulos d'estos que es creen que ens agraden tant, no? Leyendas urbanas, uh-huh. Es diu que la bola Isa que va ficar pesava més del compte i que va ser Isa els del 28 dècims de la loteria en Extremadura.
Si jo haver estat ahir en aquest moment, jo ho anul·le tot i ho faig que ho revisen tot de nou perquè ens podem trobar en aquest tipus de polèmiques. Mm. Però bueno, ei, i tot això d'on eixit?
Que estem parlant... De que dius ja sorteig. Ah! Que per cert, una altra llegenda urbana és que en els sortejos estos de la UEFA, en un secador... calfen les boles i les van traient segons els interessa d'ells.
Ei, per les manosetes que estan, no? Si estan més calentetes.
Clar, però i el secador les hauran calfades prèviament, no?
Sí, abans de que comence, que en una televisió de Turquia crec que ho van arribar a demostrar, com se podia fer això.
Qué ostras, curioso, qué curioso.
De lo que arribaremos a entendre de enganx i d'estafes, que a mi no se me ocurria en la vida. Per tant, quan ho estàs jugant en ese bingo de carrer, també pot arribar a passar, no?
Imagina't les boletes abans.
Que mos està sentint algú i n'hi ha gent, i n'hi ha associacions molt aficionades, bueno, ara en esta situació especial que tenim no poden, però n'hi ha associacions que són molt... els agrada molt jugar al bingo i tot això, és dir, si es donem aquestes idees...
No hi ha festes de carrer sense bingo, perdona que et diga.
Això és el teu poble.
En el meu poble, sí.
En moltíssims pobles ho he vist jo,
Bueno, tu no has anat a les Alqueries. Festa de carrer, bingo que va darrer. És dir, jo, de veres, ahí no t'agrada el bingo i al final te fas una vinguera, però...
Bingos i pastetes, que després parlarem d'això.
Bueno,
dir que este cap de setmana el Villarreal es retroba en la seva història perquè juga contra el Betis de Don Manuel Pellegrini el diumenge a les 4 i quart, i dir que demà el partit de les xiques també se televisa. En el YouTube fiques Villarreal i serà a les 6 de la vesprada el partit del Villarreal femení.
Va, és una bona forma de passar l'esprà,
Sí, perquè
les nostres xiques.
Fins ara només havíem pogut veure els partits de fora de casa, i demà per fi se podrà veure un partit d'elles de local.
Estupendo. Una altra informació.
I avui torna la NBA, és la pretemporada, o sigui, realment no comença la temporada oficial, però bé, avui ja comença a la 1 del matí, ja comença el bucle del cafè, que dic jo.
Però anem a veure, ahir me dies que ja se podia veure la NBA en hores...
Clar, però és que jo un partit
en
diferit no... O sigui, jo sé que demà a les 3 i quart de la vesprada fan redifusions, però és que a mi m'agrada més el directe.
És que ja no té gràcia,
això,
si no.
No, això forma part de la teva professió, és impensable que tenir la professió que tens, tu t'esperares a veure els resultats en diferit. Això és impensable. És dir, mira, quan estem fent el recompte dels polítics, de lo que passa en cada població, encara que mos ve apareixent en totes les dades, perquè ens tenen continuament informades, hem d'estar als llocs. És dir, jo quantes voltes he estat en ajuntaments repassant-los, encara que fora telemàticament, però en els mateixos ajuntaments, en les mateixes institucions on s'estaven fent els recomptes. Inclús barri per barri, taula per taula. Menys mal que allà no hi ha bombos. Me refereixo jo al fet de no mai vols retransmitir les coses en diferit, és dir, quan et dediques al periodisme ho tens que fer de forma que tu estigues bé i pugues interpretar el que has vist, que no t'ho donen tot redifusionat, perquè ja tens un poc la tua opinió alterada, Maria?
I masticat. Cuinat, no es diu? Dades cuinades.
Sí.
Dades cuinades.
Bueno, lo de les dades cuinades no és exactament aixina. En este cas serien encuestes.
Sí.
Cuinades.
També.
Qui són les perilloses? I no parlem de ningú. Esto, tenim més notícies d'esport? Esports?
Dos cosetes ràpidament. Mira, han multat a un jugador per no voler parlar en els mitjans de comunicació.
Que bé,
com alegre, com alegre. Me pareix fantàstic. És dir, no són res sense els mitjans de comunicació i resulta que quan no es convé, no parlen.
Sí, sí.
No, és que, a veure, explique, la setmana passada era la setmana en la que, en teoria, tots els jugadors de la NBA concedien entrevistes als periodistes. Si un jugador es nega aquesta setmana...
Fija't lo que has dit, concedien. O sigui, imagina't el pensament que tenim d'estos jugadors que estan ja en élite, ¿vale? Que mos concedissen en vez de mos donen declaracions, que és el que tindria que ser. Ens donen declaracions, no. Mos concedixen.
Si durant aquesta setmana se neguen, que un jugador es va negar, són 25.000 dòlars de multa.
Pues jo t'assegure que n'hi haurien un fum que ens agradaria que se negaren per a poder-los multar. Jo tindria d'uns quants, no de jugadors de futbol, però quizá de polítics sí. Ens diria uns quants, Maria?
Sí, és que ahir, justament en tot el cas de que el rei emèrit Juan Carlos I va pagar ese deute en Hisenda, resulta que els periodistes van anar al lloc de la notícia, van anar als congressos dels diputats i anaven preguntant i la majoria fugien. O sigui, i els mitjans de comunicació, jo vaig veure Vale, com ficaven les imatges de isos polítics que fugien al ser preguntats i en pareix bé, perquè són polítics i tindrien que donar resposta, no, almenys o opinar.
Sí, a mi m'han arribat a dir eres una pesada. Bueno, però jo, mi obligació és informar. Però lo de pesada, saps que ho fan molt i que sí, te posen molta gent per davant, inclús que t'espentegen, que no te deixen arribar i cameta. O sigui, però bueno, això són batallites, no? Jo que penso que m'estic fent major, estic comptant batallites.
I després, dir que estan intentant aconseguir un test que en 30 minuts ja sabrien el resultat i dir que a l'equip que se salte el protocol i impacte això en el calendari o en perjudicar a un altre equip rebrà o una multa, fins i tot perdre el partit o en l'extrem perdre l'opció d'elegir un jugador novato en el pròxim draft de l'any que ve.
Això me pareix molt bé. I ara vaig dir una cosa, no sé si me la podes contestar. És dir, el partit de l'Europa League que han anul·lat del Villarreal, se barallava la idea de no arribar a realitzar-lo i un punt per a cada un?
Perfectament. Si en un partit que ningú dels dos equips se juga res, perfectament se podria arribar a donar que no se jugarà mai.
I no seria ninguna il·legalitat?
No, no afectaria la competició.
Va, pues veus, clar, perquè en estos moments com estem sujetos a aquesta pressió sanitària, pues es pot donar i se cas. Alguna notícia més?
Ja li deixem a Maria.
Què te pareix que l'alcalde de Villarreal no seguisca l'estela dels demés municipis, que la Conselleria de Sanitat de la Generalitat, la Conselleria, de deixar que en les instal·lacions esportives deixin entrar un 30% d'aforo?
No sé, crec que hi ha altres pobles propers que tampoc van a deixar.
Consideres que ha sigut prudent?
Bueno, sempre han apostat per la prudència, la veritat. Crec que en octubre també se podia entrar i així van apostar per la prudència.
Bueno, dit això, tu que eres una persona que eres molt defensora de que se pugui entrar a veure els seus equips, ja em quedem una miqueta més tranquil·la, no? Fins i tot aquest matí hagi entrat una persona així a la ràdio i t'hagi dit, per la mascareta que portes, si eres del Castelló.
Bueno, abans de que sàpiguen els rivals del Villarreal, bueno, no abans, però justament en el segon que va acabar l'últim partit d'ahir, ja tenien ficat el tuit en la ràdio en tots els rivals del dilluns i pràcticament l'han vist ja 3.000 persones. O sigui, jo crec que no hi ha dubte de quin equip som.
Molt bé, molt bé. Fija't, Maria, quan li ha preguntat això, exactament tu m'has dit, jo no m'havia atrevit.
Clar, no, lo millor ha sigut la cara de descomposició que ha ficat Víctor dient-li, què m'estàs contant?
No, a veure, esta persona pujava la ràdio en mi, val? I jo quan ha dit això m'he girat per veure la cara de tota la gent en redacció i he vist la cara de... O sigui, esteu tots com... No sabeu què dir. Ni siquiera heu dit no, ni... No, no, esteu tots... Us ha fet un silenci d'estos. Que este pobre xic ha dit... Ui, que gel hidroalcohòlic més bueno tenéis.
Per arribar a comentar el gel hidroalcohòlic.
En fi, ja sabem que Víctor Rubio és del Villarreal, no n'hi ha cap dubte. 3.000 persones van entrar a veure ni del tuit dels que ens disputarem en els pròxims partits. I ara, Maria, sí que ens interessa que ens digues... Es comencem per les dades?
Sí, ens fiquem seriosos perquè la Comunitat Valenciana ha registrat 1.695 nous casos de coronavirus confirmats per prova, ja sabeu, PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització. Els hospitals valencians tenen actualment 1.147 persones ingressades, 116 a la província de Castelló amb 20 pacients en UCI. D'altra banda, s'han registrat 22 defuncions per coronavirus, tenim 62 nous brots a tota la comunitat autònoma, 5 que corresponen a la província de Castelló, que passem a enumerar i es comencem per Villarreal perquè té 4 casos d'origen laboral. Vinaròs té una altra volta dos focus, el primer d'ells té 3 casos d'origen social i l'altre és d'origen laboral i té també 3 casos. Nules preocupen 10 casos d'un origen laboral i Castelló de la Plana 3 casos d'origen laboral. I vaig a buscar, mentre comenteu aquestes dades, que se m'ha oblidat ficar quants infectats nous hi ha a Castelló.
Pues el de Nules sí que em dona una miqueta de poreta, perquè va ser que Nules va estar molt golpejat, el poble est, farà pràcticament 20 dies que el teníem en una situació molt crítica. I per lo que fa als orígens laborals, els quatre casos que has dit de Vila-real, què ocorris? Que no precisament tenen que ser de Vila-real, és a dir, a Vila-real ve moltíssima gent a treballar. Recordem que Vila-real té 51.000 habitants, però té un tràfic diari de 75.000 habitants. De 75.000 persones que entren i siguen contínuament de Vila-real. Per lo tant, el fet de que estiga l'origen en Vila-real no vol dir que siguin gent de Vila-real. Com ocorria en el centre, en les residències de majors, que vam tindre tantíssims casos, però eren tot gent, o la majoria, que estaven ubicats en Vila-real perquè està al centre de majors, no perquè foren de Vila-real.
Dir que dels 1.695 nous casos de coronavirus, 147 pertenen a la nostra província de Castelló. Perquè la gent ho sàpiga, que era una dada que se m'havia oblidat.
Bueno, al final estem en aquesta línia prudent que anem estant tot el temps, no?
Correcte. Si vos passeis, si voleu, passem a les notícies de caràcter local. Vols comentar algo, Susana?
Que sí, que vull sentir aquestes notícies de caràcter local que a voltes li donen tan poca importància que per això estem nosaltres.
Bé, pues es comencem parlant de Borriana, perquè la Guàrdia Civil ha detès a un home de 23 anys d'edat i veí de la localitat com a suposat autor d'un delicte d'incendi amb risc per a les persones, 12 delictes d'amenaces, 9 delictes de danys i un delicte d'asseig. El suposat autor dels delictes hauria incendiat 9 contenidors a la ciutat, causant danys de més de 8.700 euros. A més, el passat 6 de novembre, suposadament va provocar la crema d'un local d'oci situat en el baix d'un carrer cèntric de la localitat, provocant amb això una greu situació de risc per als habitants dels pisos superiors que van ser evacuats, ocasionant importants danys generats en la infraestructura.
La persona l'han localitzada després de tots aquests fets, és a dir, li han anat seguint la pista, per lo vist.
Correcte, sí, ha sigut la Guàrdia Civil qui finalment ha aconseguit detindre a este suposat, sempre amb la presumpció d'innocència, no? Per si de cas finalment no fora ell, no? Però pareix que totes les pistes assenyalen a aquest
presumpte
home.
Delinqüent. Parlant d'incendis, ahir en el carrer Torremosa, si en Vila-real, un quart pis se va incendiar. Al parèixer va ser que se va prendre foc un colxó i van tindre que ser evacuats els 25 veïns d'aquest edifici que està, torna a dir, ubicat en el carrer Torremosa. Va ser a les 7:30 de la vesprada quan els bombers van arribar per a poder sufocar aquest incendi. Per sort, en l'incendi no n'hi ha ningú ferit, i el que este matí estàvem intentant que ens explicaren o que ens digueren si ja sabien si l'estructura havia sofrit danys, perquè recordem que en un edifici quan se pren foc n'hi ha que evacuar a tot el món i ja està, que no certifiquen que l'estructura està en condicions, no poden tornar els veïns a l'edifici. Per tant, esperem a veure si durant el llarg del matí ens diuen si ja han pogut tornar a reubicar-s'hi. Però vamos, el colxó se va incendiar. Quan ocorren aquestes coses, els que ens diuen els bombers és que l'ideal és que tots els pisos tinguin el detector d'incendis. Però clar, els de noves construccions sí que ja els porten, però este, el d'este carrer Torremosa, concretament el 55 del carrer Torremosa, era un piso que ja té uns anys i que lògicament no disposa d'estos dispositius.
No, sí, a més estem a unes dades que per culpa, diguem, de les estufes que tenim a casa, sí que és una època que solen haver més incendis de lo que cal a les vivendes. Des de la Diputació de Castelló fa poquet vam emitir un comunicat d'ells demanant prudència a totes aquestes persones, sobretot als majors, perquè tinguen cuidado en aquestes estufes, siguen de com siguen, perquè poden sofocar incendis, no? Provocar incendis.
En aquest cas, quan el que se incendia és el colxó, cuidado, esta gent cuidao. Que té costum de fumar al llit.
També.
Ahí és on... perquè, clar, el colxó, el que ho pensa és algú que està fumant al llit.
Sí.
Doncs, cada un pot fumar on vulga, però, clar, cuidado. No, lo ideal és que se fume a l'exterior, perquè clar, el que no fuma té que fumar si un altre fuma, val? Però ja, a més, cuidao, i més en un piso que pots provocar tot este mal que se pot provocar.
Correcte, si et pareix, seguim amb les notícies, ara ja més locals de Vila-real. Comencem en un comunicat del Partit Popular de Vila-real que ha plantejat a la regidoria d'esports de l'Ajuntament que es permeta ampliar l'accés d'acompanyants a les instal·lacions esportives i que l'aforament d'esportistes en entrenaments en espais oberts s'incremente a 60 persones, seguint els protocols del propi Ajuntament i de la Generalitat.
Claro, eso es lo que antes le preguntábamos a Víctor, pero el alcalde sí va a explicar qué problema ya había, que no disposen de prou gent per a la neteja, ¿per qué? Pues porque así vienen a entrenar gent de moltes poblacions y vienen de puestos distintos y no son gent que van en esas bambolles que normalmente van. Entonces, ens costaría más netejar todo lo que de la gent que entra de fora y no podrían anar les chiques a entrenar al final porque es comenzaríem a tancar centres esportius. Paraules de l'alcalde, Que jo no, ni me posiciono a un lloc ni a un altre. Me pregunteu a nivell personal i vos conteste, però jo vos dic la informació que van donar en esta casa.
I per últim parlarem i direm que Vila-real cedirà per 6 mesos l'alberg municipal de l'Ermita a la Conselleria d'Agricultura perquè puga allotjar a temporers agrícoles que pogueren necessitar ser aïllats per la Covid-19. D'aquesta manera, la Junta de Govern local materialitzarà la setmana vinent l'oferiment realitzat per l'alcalde José Benlloc a la consellera aquest estiu per a posar a la disposició de la Generalitat tots els recursos a l'abast del consistori en la lluita contra la Covid-19. La cessió per mig any afectarà també les previsions de rehabilitació de l'edifici, de manera que el conveni acordat amb la Diputació per al concediment de l'immoble contemplarà una ajuda inicial de 108.000 euros que es completarà fins als 360.000 euros al llarg del 2021.
Bueno, tiene que tener un lloc que no es passe com va passar en Lleida, perdó, que venien els temporers i no tenien un lloc on allotjar-se i lo pitjor de tot és que després tampoc estaven controlats. És una forma de que superem esta pandèmia fins que arribi la vacuna. Finalment, Maria, recordes que vam tindre Ramon de la UGT que ens parlava sí. de les encaixadores de taronja i si anirien a la vaga o no anirien a la vaga, no? Pues finalment se convoca la vaga i se convoca la vaga contra una jornada de 10 hores diàries, l'eliminació de la setmana laboral de 5 o l'augment dels requisits perquè una treballadora puga ascendir a una categoria millor remunerada o aconseguir-se fixa o discontinua. Aquesta és una de les coses, de les mesures per les quals els encaixadores de cítrics de la Comunitat Valenciana han convocat una vaga del 14 al 20 de desembre. Resulta que nosaltres ahir volíem parlar en Ramon, ell és el representant del sindicat de la UGT, perquè ahir se van assentar al Tribunal d'Arbitratge Laboral. En València, en un tribunal d'arbitratge laboral que s'assenten quan ja no n'hi ha solució, quan veuen que està molt complicada la cosa. Bueno, pues, a les 4 de la vespre, en este cas, el representant de la UGT enviava un WhatsApp dient que no havien arribat a un acord, finalment, i que anirien a la vaga. Allí, en aquesta reunió, estaven els sindicats de Comissió Obreres, de UGT, i també estava per part de la patronal la gestió de cítrics i la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. No van arribar a un acord, inclús en esta comissió d'arbitratge. Finalment van a la vaga i les dos principals motius de la disconformitat són l'eliminació de la setmana laboral i de 5 dies i l'anomenada desena hora. És a dir, una ampliació de 2 hores de la jornada que, a diferència de les hores extres, seran obligatòries. Anem a venir arrere, en això de tindre drets laborals, d'anar adquirint drets laborals. Cal dir que la Comunitat Valenciana és la que més drets laborals tenen, els llauradors, les encaixadores... Estem molt ben posicionats. El que se té por és de que tornem enrere. Entonces, ni siquiera en aquest tribunal van arribar a tindre... i van arribar a aquest consens. No va poder ser possible, però van a la vaga, que tot el món perd quan se va a una vaga. També volia dir-vos que ahir vam recibir, i no vam tindre temps de repassar, lo que és la nota de premsa de la Direcció General de la Guàrdia Civil, Comandància de Castelló, on mos diu que en la Comunitat Valenciana el mes de novembre i 171 conductors passen a disposició judicial durant el passat mes de novembre per delits contra la seguretat vial. Si vos pareix, mos centrem en la província de Castelló, que ja tenim prou faena. En la província de Castelló se va actuar contra 11 conductors per no anar el permís o la llicència de conduir, no tindre'l, dient que a mà, en este cas és que no el tenen i per això no el porten, i 10 per conduir baix els efectes de l'alcohol, diuen, i 1 per conducció temerària.
No canviem, no canviem, pareix mentida. I afortunadament enguany, perquè clar, això són dades de novembre, però si encara existiren les... existiran, no? Esperen l'any que ve els sopars d'empresa, els dinars que ara vindran, aquestes festes nocturnes de Nadal, enguany jo crec que... i les multes també es rebaixaran, perquè desembre és un mes molt tràgic en aquestes circumstàncies, no? I que són més denúncies es fiquen per gent inconscient, no? Que és gent, a més, que fica en perill a la resta que va per la carretera sense cap efecte ni d'alcohol ni imprudència, no?
Una estoneta de publicitat i anem a rebre el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
Comprar a Borriana, que es Nadal, te premi segur. Arriba el rasca Borriana amb un total de 8.000 euros en premis directes i 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca i guanya a Borriana. Tot el que busques ho tens a Borriana. Comer segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara, amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito.
Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Se me habrá pasado por la cabeza intentarlo de nuevo. Sé que echo de menos todos los besos que te debo. Y es que la regla de este maldito juego la sigues poniendo tú. Ya me di a vos, te diría aquella cosa que se me olvidó decir. Sabes que yo sigo aquí y esperando la respuesta a mi pregunta que no llega. Empiezo a desesperar. Y amor, te daré esa luz que te llena de vida. Te daré el hechizo para curar la herida del corazón. No me llores más por el amor. Te daré.
Y hoy tenemos también con nosotros a la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Merche Ventura. Buenos días, Merche.
Buenos días.
Bien, Merche, yo creo que estáis un poco en las Cortes Valencianas. Bueno, ya se han aprobado los presupuestos, ¿no? Pero dijéramos que estáis un poco en diálogo, intentando reclamar ciertos asuntos que nos competen también aquí en Villarreal, ¿no? Sobre todo esa sede que necesitamos para la Escuela Oficial de Idiomas, que pese a ser, dijéramos, la sede comarcal, que se llama EOI La Plana, pues no tiene una sede como toca, ¿no?
Eso es. Bueno, los presupuestos estamos ahora en fase de diálogo y a finales de este mes pues se aprobarán las diferentes enmiendas que han presentado los diferentes grupos parlamentarios al presupuesto total de la Generalitat. En ese sentido, Ciudadanos hemos reivindicado que se pongan de acuerdo la Consejería y el Ayuntamiento y que acorden un lugar que esté bien ubicado, que sea adaptado para crear esta nueva sede de la Escuela Oficial de Idiomas Comarcal. En este caso, indicar que hemos pedido un presupuesto, una enmienda de 185.000 euros para empezar ya con el proyecto de la construcción de la EOI y esperemos que sea factible y que el Gobierno del Botánico junto con la oposición pues nos aprueben esta enmienda para que esta sede pues sea realidad en el municipio de Villarreal.
Claro,
en ese sentido, sí, dime.
No, actualmente, ¿dónde están yendo los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas? Porque no solamente vienen de Villarreal, sino que vienen de todas las partes de la comarca, ¿no?
Claro, van al Instituto Francisco Tárrega y creemos que deberíamos, como alberga tantos municipios como Nules, Burriana, entre otros, ¿no? Es una sede comarcal, trae a muchos alumnos aquí a Villarreal. Creemos que necesitamos una sede propia de la EOI donde haya más cabida para el alumnado. Sabemos que todos los años los alumnos, hay muchas solicitudes de alumnos que quieren aprender idiomas y, a ver, es lícito que si quieren apostar, como decía el conseller Marsal, que quería construir puentes con la lengua, pues tenemos que trabajar por ahí, ¿no? Tenemos que construir puentes y ofrecer más cabida a este alumnado para construir pues una potente red pública de enseñanza de idiomas en esta provincia. Y esto empieza por poner la primera piedra en la construcción de una EOI que dé respuesta a toda la comarca. En ese sentido, no solo que tengan más cabida el alumnado, porque hay mucho alumnado que se queda fuera de estas, de poder cursar un nivel de idiomas, sino que oferten más idiomas y más niveles de idiomas ofertados aquí en la provincia, bueno, en la localidad de Villarreal. En ese sentido, decir que sí que nos dieron hace unos años pues la sede de la EOI, pero venga, con los mismos recursos, y no, queremos que apuesten de verdad, y una apuesta de verdad es empezar ya a pensar dónde va a estar ubicada esta sede y qué volumen va a tener el alumnado y qué niveles de idiomas van a estar ofertados. Yo creo que tenemos que apostar de manera seria por el aprendizaje de idiomas, porque esto es garantizar el futuro de muchos castellonenses.
Además, sería una sede, por ejemplo, a la que acudir cuando tengamos dudas, porque digamos que hay un edificio muy pequeño, anexo, dijéramos, a lo que es el Instituto Francisco Tárrega, pero que muchas veces está cerrado también y no puede atender siempre a esos alumnos que a lo mejor tienen dudas y tienen que estar siempre alrededor de las nuevas tecnologías, del aulas, para poder acceder a esa información que muchas veces pues no todo el mundo tenemos esas habilidades tecnológicas, ¿no?
Eso es. Ahora con la pandemia pues aún se ha dificultado más esta accesibilidad. Sí que es cierto que afortunadamente estamos viviendo y es parte de nuestro sistema las nuevas tecnologías, afortunadamente están ahí, que nos facilitan mucho la vida, pero también no todo el mundo tiene estas competencias tecnológicas para poder darle respuesta a sus preguntas. En ese sentido, yo creo que tenemos que facilitar lo máximo posible a toda la comarca que pueda venir o pueda llamar y tener una atención de manera inmediata, y sino que puedan llegar aquí a esta sede y que puedan tener esta respuesta. Sé que es verdad que el alumnado de la EOI está muy contenta con todos los profesionales que tienen la EOI, pero incluso los profesionales demandan también más amplitud y más niveles educativos en temas de idiomas. Yo creo que esta es la cuestión, ¿no? Si queremos trabajar por una comunidad valenciana multilingüe y que seamos global y que el alumnado tenga oportunidades de futuro dentro de un mundo globalizado, lo primero que tenemos que hacer es apostar por la creación de una sede donde ofrezcan calidad tanto en infraestructuras como en contenido que ofrezcan en diferentes idiomas para que el alumnado pues pueda aprender estos idiomas dentro de esta red pública.
No sé si ustedes cuentan con el apoyo del consistorio de aquí de Villarreal para que esa posibilidad, ese presupuesto, este proyecto vaya en los próximos presupuestos del Botánico. No sé si se han recibido el apoyo del equipo de gobierno.
A ver, yo entiendo que todo villarrealense, toda la gente o cualquier vecino de la comarca querrá que tengamos esta sede. Yo creo que es factible que nos aprueben la misma esta enmienda, pero también te digo que este pensamiento optimista que yo tengo, lo tengo todos los años, que la presentamos todos los años y no nos la aprueban. Yo sinceramente estoy un poco cansada de que hagan titulares vacíos el señor Benyoc y también la parte de Compromís y los de Podemos aquí en Villarreal, y que no se pongan de acuerdo con la Generalitat. La Generalitat les ha dicho, vale, adelante, díganme usted dónde quieren que ubiquemos la sede. Dígamelo. Y están aún pensando dónde ubicarla. Oiga, pónganse de acuerdo y dejen de reñir entre Compromís y el PSOE, dejen de enfrentamientos, porque eso no nos, la verdad que no nos soluciona este problema. Lo que esperamos que este año, pues parece que estén más receptivos, ya lo veremos el día de que tengan que votar, estén más receptivos, que nos aprueben esta enmienda, y que esta enmienda pues pueda ser el primer punto para empezar a construir una sede, porque a fecha de hoy ni sabemos dónde va a estar ubicada, ni sabemos si la van a construir, ni sabemos si esto es un brindis al sol, no sabemos nada, ¿no? Y yo creo que el dato más objetivo para saber si esta sede va a salir adelante, bueno, la nueva sede va a ir adelante con un edificio, una infraestructura que sea adecuada, ¿no?, a las necesidades y al alumnado que solicita aprender idiomas y al nivel de idiomas que deben de ofertar y que esté bien ubicado, claro, porque también pensamos que tiene que venir mucha gente de otras localidades. Pues si es cierto que apuestan por el aprendizaje de idiomas, el único dato objetivo será que aprueben esta enmienda.
Digamos que si ustedes contaran en este caso con el apoyo del equipo de gobierno de aquí local, que tiene las mismas siglas que el de la Generalitat Valenciana, sería a lo mejor más fácil y más factible que esta sede en un futuro pudiera ser realidad, ¿no? Tendrían que llegar ustedes a un consenso. No sé si usted se ha sentado con José Benlló, con el alcalde de Villarreal, en algún momento, o con alguno de sus socios de gobierno, para poder pedirle que esto se haga posible.
Mira, te voy a contar una cosa que es muy anecdótico, ¿no? Hace unos años nos invitó Benlló al ayuntamiento para proponernos cosas, necesidades de la localidad de Villarreal para llevarlo a las Cortes Valencianas. Y yo encantadísima fui a ver qué necesidades existían. Todo lo que nos solicitó, nosotros lo pedimos en forma de enmienda. Ellos no lo presentaron. Llegó las votaciones y nos votaron en contra. Por lo tanto, esto es una tomadura de pelo. Yo sinceramente me sentí como habían tomado el pelo. Una pérdida de tiempo ir a escucharle para que después no votaran a favor lo que ellos mismos nos habían pedido y que nosotros lo habíamos enmendado. En este sentido, cualquier sorpresa me la espero, ¿no? Me la espero y ya tuve en ese momento una reunión y dije que hay que ser más transparentes y más honestos a la hora de que si tú me llamas para que vayamos a pedir desde las Cortes las necesidades de Villarreal, Ciudadanos está abierto a dialogar, está abierto a mejorar y de hecho todas las enmiendas que hemos presentado y todo lo que nos han pedido los vecinos de Villarreal lo hemos presentado en las Cortes Valencianas. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo y no generar tomaduras de pelo y que se aprueben lo que ellos mismos nos están demandando. En este sentido, te digo que sí que es cierto que ellos, pues hay un conflicto en el Compromiso del Sur con el tema de la sede. Parece que quieran, ese conflicto existe porque hay un interés. Cuando hay un interés parece que tiene que salir adelante, pero a la hora de la verdad veremos. A finales de mes veremos a ver si estos gobiernos con las mismas siglas apoyan o no apoyan esta enmienda que presenta Ciudadanos.
Pues bien, pues por el bien, ¿no?, de la ciudadanía, de esos alumnos y por el futuro de esta sede comarcal que tenemos aquí de la EOI, de La Plana, pues esperemos que su propuesta pues pueda salir adelante, ¿no? Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Merche Ventura, muchas gracias por el trabajo y por habernos contado un poco cómo está la situación de esta propuesta, ¿no?
Muchas gracias a vosotros y esperamos que el año nuevo, ¿no?, en enero, que venga un enero 2021 más positivo, un poquito alejado de la pandemia y para los vecinos de Villarreal, aparte de tener mucha salud y contemos con mucha salud y que el COVID se vaya alejando de esta localidad y de todas, pues esperemos contar con un presupuesto para poner la primera piedra para construir esta nueva EOI que creo que es fundamental para mejorar las competencias lingüísticas de toda la provincia.
Habrá que escribirlo en la carta a los Reyes Magos, a ver si ellos pueden hacer fuerza, ¿no? Fuerza. Pues muchas gracias, Merche Ventura, por estar una vez más con nosotros. Adiós.
Te estaré esperando con un ramo de rosa y cava parado. Adornaré la oscuridad con una vela, sonando esa canción que siempre nos gustó. Sé que es imposible, pero me gustan los retos. Y es que la sábana de esta maldita cama me sigue oliendo a ti. Vuelvo a pensar en ti, maldito amor. Te olvidaría si no fuera mi razón de vivir. Y amo, olvídame.
y a lo toca yo no puedo, ¿qué me pasa? Empiezo a desesperar. Y amor, te daré esa luz que te llena de vida.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma, perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno, además te atienden muy bien y hay un ambiente genial, ven y compruébalo.
Sí que teníais razón, se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
En Grúas Tomás creixem amb tu i ho fem compromesos amb un futur sense contaminació, amb una missió ben clara: solucionar problemes. I després d'aquest dany que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grues Tomàs.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Toch a una veu.
Hola, ¿qué tal? Salutacions. Arranca así el Temps dels Esports en la ràdio d'Apunt.
Repassem en 30 minuts l'actualitat esportiva.
Dels nostres esports i els nostres esportistes.
En línia de fons, analitzem, reflexionem i parlem amb els protagonistes de la jornada.
Ens agrada superar-nos i per això cada cap de setmana eixim junts a córrer en la ràdio d'Apunt.
I tenim un marató d'hores en directe, amb moltes retransmissions.
En la ràdio d'Apunt compartim la passió per l'esport. Compartim a Apunt. Sintonitza'ns a La Plana Baixa, 103.7.
Ojalá pudiera ir. Volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara, susurrarte al oído que siempre me amas.
I ara tenim en nosaltres a la diputada nacional d'Unides Podem, Marisa Saavedra. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia.
En principi anem a tindre-la en directe a l'estudi, finalment, per desgràcia, no podem tindre-la així. Sabem que bueno, tenim problemes, tenim una pandèmia que ens afecta sanitàriament a tots i ha de ser per telèfon, no?
Sí, sí, sí. Bueno, sort que podem per esta via. He d'estar confinada uns dies, per precaució.
Ens interessa molt que ens parli d'esta aprovació de pressupostos al Congrés. Vostè sap que se feien moltes apostes a que no s'arribarien a aprovar estos pressupostos, eh?
Pues sí, sí. Sí, entenem que és una... Ha sigut una bona notícia. Efectivament, fa uns mesos semblava que era impossible i tenim que els pressupostos generals de l'Estat, que són els primers del govern de coalició, pues han eixit endavant en una majoria que jo vull recordar, en fi, en una majoria més ampla que la dels pressupostos, per exemple, de Montoro, de Rajoy, de l'últim govern de Rajoy, una majoria de 11 partits, i bueno, pues és una majoria que és més ampla encara que la majoria de la investidura, i que d'alguna manera reflexa pues, aquesta Espanya plural, que és l'Espanya que tenim, una Espanya plural que, i diversa, però bueno, en aquesta majoria que s'expressa en aquests pressupostos progressistes de cara pues, a donar cabuda, a donar via ja a uns pressupostos que necessitaven ja, no podíem estar més temps, en els pressupostos de Montoro, i són uns pressupostos que responen a reptes que tenim de país, reptes que tenim, que és atendre, bueno, a esta recuperació, que volem una recuperació justa i amb més igualtat, trencant en esta deriva que teníem d'augment de desigualtat i precarietat, no? Pues una recuperació que necessitem en ocupació, atenent a una transició ecològica, a això, el repte de la precarietat i la pobresa al nostre país, i, bueno, pues són uns pressupostos que realment pensem que atenen a reptes que tenim per davant de país, que tenen en compte, ja ho vam parlar en altra ocasió, molt tot el tema de l'ocupació, de la dependència, dels serveis públics, de potenciar la sanitat pública i els serveis públics que hem vist més que mai, que els necessitem, etcètera. De manera que estem molt satisfetes perquè, bueno, són els primers pressupostos. Tenim que donar més passos, efectivament, per avançar en molts aspectes, però aquests primers pressupostos del govern de coalició, pues bueno, aconseguir aquesta majoria i que comenci a funcionar és una bona notícia per al país.
Mire, si volem seguir funcionant i que el país vagi endavant i que finalment se deixin coses enrere, volia fer-li una pregunta en este moment que la vaig fer també al diputat nacional Alberto Asarta, la vaig fer la setmana passada, el mateix dia que es va publicar el tuit manifestant lo que hi havia en un grup de WhatsApps on el general retirat Francisco Beca Casanova va manifestar el desig de fusilar a 26 milions d'espanyols. Li vaig preguntar al diputat nacional de Vox i ara li pregunto a vostè. Aquestes declaracions, vostè quan... que eren públiques perquè estaven en un WhatsApp, per tant s'ha pogut publicar, si no, no s'haurà pogut dir. Imagine que vostè, este general retirat m'ho diu a mi en privat, jo no podria fer-lo públic. Però com està en un WhatsApp i és públic... Este senyor, el general retirat, diu que manifesta el seu desig de fusilar a 26 milions d'espanyols. Vostè, després de que se n'hi hagi un govern que estiga en una coalició, que siga tan divers, i que aquests pressupostos els signen partits de diferents colors, què li sembla?
Pues me pareix que estem en un moment delicat i que tenim una ofensiva reaccionària que posa d'alguna manera en perill la democràcia. Jo voldria dir que efectivament a tot el món, en una miqueta de seny, evidentment es pot pareixer que és gravíssim, és molt greu, el que uns militars retirats, condecorats, que gaudissin dels seus privilegis, uns militars que escriuen una carta pública, ho han fet en diverses ocasions al rei, a Felipe VI, dient-li que estan molt preocupats per la deriva que porta el país, uns militars que en algun moment van suggerir alguns d'ells que Catalunya n'havia que ocupar-la en els tanques, Pues bueno, estos militars expressen esta opinió, que no és cap broma, el dir que ells afusellarien a 26 milions d'espanyols i d'espanyoles perquè no pensen com ells. Estos militars, que són nostàlgics del franquisme, pues expressen això en tota la claredat, perquè és el seu pensar. Ells són nostàlgics del franquisme i pensen que tots els que no pensen com ells, perquè era la manera, això és el funcionament d'una dictadura, han de ser afusellats o han de ser expulsats del país. Però, clar, el que és més greu que això encara és que la dreta política d'aquest país, la dreta que ha aprofitat pues, tota aquesta pandèmia per a intentar enfonsar un govern, per a deslegitimar-lo en mentides i bulos, aquesta dreta política que encara està per condenar el franquisme, els crims del franquisme, i que està contínuament llançant el missatge de que aquest govern que representa una majoria parlamentària, que és il·legítim, esta dreta que tenim en aquest país, la dreta política, està justificant aquests missatges d'aquests militars. I això és molt greu. És molt greu perquè estem parlant d'una dreta i això ho ha fet Vox, està justificant aquest tipus de missatges de manera més o menys clara i el PP i la senyora Ayuso pues, també han dit que compartissin missatges d'aquest estil.
En este cas, sí.
D'una manera més velada, pues, també ho diuen.
En este cas, això, el diputat nacional Alberto Asartà va dir així que si este home havia això és que no estava ben bé del cap. Ell era militar i sempre que havia ell sempre havia rendit el seu afer al govern que li tocava en cada moment, és dir, que donava igual qui estiguera governant, que ell com a militar estava a disposició del govern que estiguera governant. Això és el que va dir el diputat de Vox així en directe. Per això avui també li pregunto a vostè.
Sí, sí, no, això està, m'alegre que ho diguera ell, però resulta que el senyor Abascal va justificar, tot el món ho va veure allí, que participava en el, va participar i va saludar com els seus correligionaris a este tipus, a estos militars, i contínuament estan emitint el mateix missatge, no el d'afusellar, però el senyor Abascal, Vox, al Parlament el que va plantejar és una proposta de processió de llei per a que se il·legalitzaren els partits com el nostre o com els independentistes. És a dir, ells pensen que tots els que no pensen com ells i no defensen el mateix que ells, no tenim dret a expressar-nos en democràcia ni a estar en les institucions.
També este mateix general dia que mostrava el temor de que el Partit Socialista i Unides Podem facin la reforma del poder judicial. També donava mostres d'aquest temor que té perquè el govern de coalició faci aquesta reforma.
Claro. Sí, sí, aquesta gent, a veure, ells continuament estan mentint i estan manipulant perquè, bueno, primer, que aquests missatges, com estaven dient, són absolutament inadmissibles. Jo crec que per a qualsevol persona, ja no dic demòcrata, dic que defensa els drets humans, el plantejar que n'hi ha que afusellar els que no pensen com nosaltres, jo crec que això és aixina. Crec que també que és molt escandalós que la dreta política esté d'alguna manera més clara o menys clarament estan donant suport a aquest tipus de missatges, alimentant-los o justificant-los, com va fer la senyora Ayuso, i, per altra banda, estan llançant missatges que són absolutament manipulats, perquè resulta, ara tu m'has nomenat el tema del poder judicial. Així ens trobem que fa 2 anys que hauria de ser, segons diu la Constitució, havia de ser renovat el Consell General del Poder Judicial. I se tenia que negociar entre els partits. I tenim al PP, a un partit popular que està absolutament en rebeldia contra la democràcia i contra la Constitució, en contra del que diu, i que contínuament s'està dient que som un govern il·legítim, el Partit Popular ha dit que no té que parlar res en este govern de la reforma del Consell, de la renovació, disculpe, de la renovació del Consell General del Poder Judicial, que no té que parlar en el govern perquè estem nosaltres al govern. Això ho diu el senyor Casado. I no s'ha sentat a negociar en el govern com a partit d'oposició, i en este cas el cas de l'oposició, perquè estem nosaltres al govern. És un senyor que no, un partit que no admetessin la democràcia, perquè resulta que Unides Podem estem al govern i representem una part important de la població. Clar, ells diuen que no se poden sentar ahí, i això és tan barbaritat com si nosaltres diguérem, no sé com dir, que no se poden convocar eleccions en un moment donat pues, perquè se presentaria Vox, o perquè se presenta el PP, que no ha condenat els delictes, els crims del franquisme, per exemple. Uh-huh. De manera que estem parlant d'una dreta que no admetís la democràcia i que ells se pensen que són els dueños de l'Estat, i si no, manen ells, trenquem la baralla. De manera que el que és en este tema del poder judicial, el que és un escàndol, i estem rebent tocs des d'Europa, és que no se renove, que fa 2 anys que està en funcions el Consell General del Poder Judicial, funcionant com si hi haguera una majoria absoluta del PP, en tots els jutges que van nomenar en el seu moment des del Partit Popular en la seva majoria absoluta, i estan fent nomenaments en el Supremo i en tots els puestos que ells, bueno, ja hem vist les gravacions, que ells diuen que tenen la sala segunda, la tienen ja controlada por detrás, etcètera, etcètera. I això ho ha escoltat tota la ciutadania. Uh-huh. De manera que es trobem en un PP que no vol, que està en rebeldia contra la Constitució i que no vol negociar ni acordar un canvi en el Consell General del Poder Judicial perquè, ho han dit aixina, perquè estem nosaltres al govern. Uh-huh. Pot veure que és un criteri absolutament antidemocràtic i és que ells consideren que si no tenen la majoria realment poden estar deslegitimant aquest govern i dient que no és democràtic. Resulta que ells són els que estan actuant en contra de la democràcia, perquè resulta que aquest govern és fruit d'unes eleccions i d'una votació al Parlament i d'una majoria.
Mire, el rei emèrit està investigat per Fiscalia del Suprem i admeteix que va manejar fondos sense declarar al fisco. El rei emèrit admeteix que maneja fondos sense declarar. I en el govern de coalició només ho està acceptant una part.
Uh-huh. Bueno, esta és una situació que realment no sabia com calificar-la perquè, bueno, té moltes vessants, però seria absolutament impensable en un altre país, en una certa...
I, a més, una altra de les coses que em llama poderosament l'atenció és que, per a evitar aquesta causa judicial, en 678.000 euros, ho apara tot.
Clar. Estem parlant de que tenim així un dèficit democràtic molt important en aquest país. Això és una qüestió que s'està evidenciant en les coses que estàvem parlant abans, i això que comentes ara de la situació del rei emèrit, uh-huh, pues és també és un element més que dona a entendre que tenim una cultura democràtica encara molt feble en aquest país, perquè hem tingut la transició que hem tingut i perquè aquí la monarquia ha gaudit d'aquesta bula, no? D'aquesta possibilitat de fer el que vulguera sense que hi haguera un control, una transparència, com dient en altres països, en una democràcia més consolidada. És absolutament inadmissible totes les coses que estem sabent, que jo vull recordar, que s'han començat a saber així perquè en Suïssa se va començar a investigar aquestes coses i van arribar així, perquè aquí ningú ho ha investigat. Fins i tot l'agència tributària, evidentment, no va actuar de la mateixa manera en el rei emèrit que com actuaria en qualsevol de nosaltres, si hagueren fet aquest tipus de coses. No diguem que estem parlant de la monarquia, estem parlant d'una institució que hauria de tindre comportaments absolutament exemplars i que està realment escandalitzant a totes i a tots, a tota la ciutadania, en aquests comportaments. Nosaltres, des d'Unides Podem, sempre ho hem dit, nosaltres som republicans i plantegem que la jefatura d'Estat té que ser triada de manera democràtica per la ciutadania i que per el dret de sang no és admissible que siga. Però, bueno, nosaltres sempre hem dit que són les regles del joc, que és una institució que està vigent al nostre país i, bueno, parlem de república com...
Sí, però mire, jo li dic, en el comunicat...
Perdona, Susana, que sí. No m'espera acabar el raonament. Nosaltres sempre hem dit això, però molt diferent és que tot el que estem veient ara, que evidentment no es deu a nosaltres, es deu als comportaments absolutament qüestionables i podem ser presumptament delictius, Juan Carlos I, totes aquestes coses estan posant en qüestió la monarquia i aquest tipus de comportaments i la falta de democràcia i la falta de transparència. De manera
claro.
Que jo crec que sí que cal un replantejament molt clar en aquest sentit i jo crec que això no li fa ningú favor. Jo crec que molta gent monàrquica pot entendre i pot estar escandalitzada, igual que nosaltres en això, i pot estar exigint una resposta clara des de la democràcia i transparència, perquè és que fins i tot la gent que defensa la monarquia, jo entenc que la gent fin, que...
Sí, perquè, que mire, fan un comunicat públic i el seu abogat no aclara si el deute estava vinculat a l'impost de donacions o al de la renta. Això és quasi com que ens agarren una miqueta com a bobos. Per què? Perquè en aquest cas, segons experts fiscals consultats, el rei emèrit té que declarar la donació i identificar el donant.
Clar. Aquí n'hi ha massa coses...
Cosa que implicaria l'actual rei en aquest moment. És dir, mire, si vostès que estan ahí, que són els polítics que tenen que demanar explicacions, no forcen a que el govern de coalició assumisca la seva responsabilitat, els ciutadans, què fem?
Nosaltres, jo crec que tot el món a aquestes altures, la ciutadania té molt clar quin és el nostre posicionament, perquè ho han dit en tota claritat. I això ens està reportant que des de la dreta, per exemple, ens estan dient que això és un atac a la monarquia i no sé quantes coses, i que posem en perill l'estabilitat i posem en perill no sé quantes. Nosaltres estem parlant amb molta claredat i jo crec que estem dient coses molt raonables que compartim molta part de la ciutadania. I és, com tu acabes de dir, que no es podem prendre el pèl, que no poden fer-nos passar unes coses per altres i que així fa falta molta claritat, fa falta llum i taquígrafos, fa falta que actue l'agència tributària i la justícia com s'actua en la resta de la ciutadania, perquè no perdem de vista que si en aquest cas el rei emèrit, per coses que va fer abans o per coses que va fer després, en qualsevol cas no pot tindre impunitat, perquè la impunitat davant de la justícia és un absolut desastre per a les institucions i també per a la gent que defensa la monarquia. De manera que nosaltres estem expressant en tota claritat, estem impulsant, ho hem fet des de fa molt de temps, les comissions d'investigació que facin falta i estem instant a la justícia a que actue, perquè se pensa el que se pensa respecte a la monarquia, en quant al model que vulguem d'estat, que tot el món sap que nosaltres defensem la república, perquè és més democràtica, independentment de tot això, en aquest moment, en tot el que s'està sabent, no se pot mirar cap a un altre costat, no se pot tancar els ulls, no se pot continuar fent loas a la monarquia i no se poden continuar, bueno, pues en això que estem veient, en aquests nostàlgics del franquisme, que són els que sembla que han assumit la defensa de la monarquia.
Però vostè estarà amb mi que no sols són els nostàlgics de la dreta, sinó que hi ha gent que se denomina d'esquerres que en aquest moment no s'està pronunciant tampoc,
Clar. No, nosaltres, des d'Unides Podem, el nostre posicionament és clar i és el que t'estava dient. Transparència, que s'investigui i que se sàpiga, perquè això és una vergonya per a la
nostra vergonya.
Democràcia. Seria impensable en els països del nostre entorn i, bueno, tota la situació del monarca fugit, etcètera, realment és que, no sé, donaria per a molt, De manera que aquest tema està clar, nosaltres, des de llavors, fem valdre que tot el món sap el pes que tenim nosaltres al Parlament i també al sí del govern, expressem amb molta claritat el que volem i nosaltres sí que esperem, cada vegada també estem veient per part del PSOE i del president del govern un posicionament cada vegada més clar en aquest sentit, perquè efectivament és una situació insostenible i la defensa de la democràcia passa per atendre aquestes qüestions i no mirar cap altre costat. I no li fa molt de favor, jo pense a la monarquia, perquè inisquen en la seva defensa pues estos nostàlgics del franquisme que parlen d'afusellar a compatriotes perquè no pensen com ells. Bueno, efectivament no li ajuda molt. I ajudaria molt més la transparència, la claredat i l'acabar con els tractes de favor que efectivament fan sentir-se molt malament, com és natural, la ciutadania a la que se l'exigís que complisca els seus deures fiscals i, bueno, que complisquen les lleis, en definitiva. Haurien de ser els primers.
Els ànims estan caldejats en el Congrés?
Bueno, sempre, en esta legislatura, tot el món sap que és aixina, però jo sempre explique, cada vegada que tinc ocasió, que és molt important distingir qui està crispant, perquè molta gent diu, ai, és que està la cosa molt crispada, és que tots els polítics, n'hi ha molta discussió, molta crispació, molt d'insult, però jo convidaria la gent que escolte quan puguen en internet les intervencions, en els plenos, en les comissions, i tot el món podrà veure que qui està crispant, qui té l'estratègia claríssima en aquesta legislatura de crispació política, perquè volen traslladar la imatge de que aquest govern no és legítim i el que ens estan acusant contínuament, aquest govern de criminal, de dictadura social comunista, de que es volen imposar no sé quantes coses, és la dreta que té aquesta estratègia i és una estratègia molt perillosa perquè estan com ells no manen, estan volent deslegitimar la democràcia i deslegitimar les institucions, i això és una estratègia molt greu contra la democràcia del país al que diuen defensar. I hem vist, per exemple, a la dreta d'aquí, el senyor Casado, pues, anant a Europa a demanar que no ens arribaren els fons europeus perquè n'hi havia un govern socialcomunista. I aquest tipus de coses ens estan dient de tot. De manera que jo convidaria la gent a que escoltara aquesta qüestió i sobretot a que tingueren molt clar, que discriminaren molt bé, que qui està crispant, qui està deslegitimant les institucions i el govern democràticament triat, qui ens està parlant de criminals o acusen al senyor Pablo Iglesias de terrorista o a seu pare de terrorista, un lluitador per la democràcia en aquest país, això ho està fent la dreta com una estratègia molt clara que realment està aconseguint que molta gent pues, tinga desafecció per la política o pensem que tot és un desastre. Però bueno, front a això, jo per dir un missatge, acabar en un missatge, bueno, acabar-ho, dir un missatge positiu, estem en un moment en el que hem aprovat els pressupostos que necessita aquest país i que fan front a la recuperació, a la modernització del país, en ocupació, en drets, aprofundint en la democràcia i atenent a la necessitat que té la ciutadania. Estem en un moment greu de crisi econòmica provocada per aquesta pandèmia i aquests pressupostos fan front a això. I, a més, han sigut apoyats i votats per una majoria molt ampla, més ampla que els pressupostos del PP, que van ser només suportats per la seva majoria absoluta, una majoria ampla, una majoria de país que entén els reptes que tenim, també de país que té que afrontar també el conflicte territorial en diàleg i no en tanques, i aquest tipus de coses. De manera que jo crec que això és una bona notícia per al país, i més enllà dels missatges de crispació, que és el que vol la dreta, perquè vol desestabilitzar, perquè ells no manen, pues bueno, jo crec que hi ha que traslladar aquesta idea de que tenim una majoria ampla en la que estem donant respostes als problemes que té aquest país i que en l'articulació també dels fons europeus que ens arribaran anirem aplicant polítiques que tenen que veure en l'atenció a pues, la dependència, en la creació d'empleo, en plans de, bueno, pues, de modernització també laboral, perquè el model productiu que tenim, molt dependent de l'hostaleria, evidentment té que anar transformant-se, i bueno, pues, tot el tema de la protecció de la costa, de la transició ecològica justa, tenim molts reptes per davant, i nosaltres més enllà de la bronca i de la, pues, això, de la confrontació que està buscant la dreta, de tot el ruïdo, dels insults, nosaltres estem treballant molt al Congrés i en el govern també per donar resposta als problemes que té la gent, que això és el que ens importa.
Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, moltes gràcies per haver estat així en la nostra cadena i molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
Decirte solo dos palabras. Te quiero. Y desde el día en que te vi me enamoré. Ay, como no te lo diga, yo loco me voy a volver. Que poco a poco pasa el tiempo y sé que te puedo perder. Ojalá pudiera ir volando a tu ventana, darte un beso en la cara y acariciarte el cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara. No sabes nada de todos mis sentimientos, todas mis ilusiones, pensamientos y emociones. Solo quiero estar contigo, ser algo más que tu amigo, poder unir nuestros destinos.
Te quiero.
cuerpo y hasta por la mañana llenarte de caricias sin que te despertara, susurrarte al oído que siempre me amara.
Estás a la 92.2 FM.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Ara més que mai, dona suport al comerç de proximitat. Compra en les xicotetes tendes del teu barri i beneficia't dels seus avantatges. La confiança en el tracte, la personalització i els productes de millor qualitat de la terra. Aposta pel comerç de tota la vida i ampli el teu municipi d'activitat. Reactivem Castelló. Diputació de Castelló.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Hoy puede ser un...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en Compte al Vall 6, junta a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
¿Quieres vender tu casa, buscar un nuevo hogar o consejos para financiarla? Tu lugar es Solvia, tu agencia personal de Villarreal. Te asegura la venta de tu casa en menos de 6 meses y te ayudan a encontrar una nueva con una financiación personalizada. Llama y asesórate al 655-642-820 o llamando al 658-875-456. Para todo lo del hogar, confía en Solvia.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Conoce a las hormiguitas ahorradoras y descubre los consejos que nos cuentan sobre planes de pensiones. Como que si traspasas tu plan de pensiones desde 5.000 euros a Grupo Cooperativo Cajamar, te beneficias de una promoción especial hasta el 31 de diciembre. Consulta los planes de pensiones incluidos y todo lo que necesitas saber sobre esta promoción en nuestra web, así como el nivel de riesgo y alertas de liquidez de los planes y folletos informativos de los planes y documentos fundamentales para el partícipe. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Desde Embutidos Flor, agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
No esperaba volver a verte. ¿Cómo estás? El tiempo se le olvidó pasar por ti. Estás tan guapa como siempre.
¿Y tú qué? ¿Qué tal estás?
¿Qué tal?
Si quieres que te diga la verdad, no he dejado ni un segundo de pensar en ti. Mi perfume es el aroma del último beso que te di. Se me olvidaba que no volvería. ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte. Vivir con tu recuerdo no fue suficiente. Si es que el tiempo...
I ara ens visita Santi Cortells. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Ell sabeu que és professor de llengua i avui anem a parlar de la etimologia en la cuina, o el que és el mateix, d'on venen les paraules. En este cas és d'on venen les paraules d'eixa etimologia i anem a adentrar-nos dins de la cuina.
Sí.
Per exemple, què és la llibertat de merenga?
A veure, jo crec que tots recordarem la merenga esta triangular, que és un triangle, i aleshores jo he sentit diverses versions d'on vindria el nom este de Libertat, que si era una moneda... Una de les que a mi em semblen més curioses és que fa al·lusió a la República. La República tenia tres valors, que eren igualtat, llibertat i fraternitat. I aleshores, aquests tres valors són les tres puntes de la merenga. I he sentit històries que durant el franquisme doncs li van arribar a canviar el nom en alguna pastisseria arriba a Espanya i ficaven una caixeta d'estes del Lomun,
sí,
que
sí.
Semblava que quan tiraves la monedeta, o sigui, compraves la merenga i tiraves la monedeta i semblava que caïa directament a Àfrica. No sé si recordeu això del Domun, però
sí, sí,
a mi
sí,
me
sí,
sembla
sí.
Molt...
Inclús hi havia el cabet d'un africà, el cap d'un africà,
efectivament.
Que en forma de utxa, que era el que teníem nosaltres en l'escola.
Sí, doncs jo he sentit històries d'estar això al costat de les llibertats, que solien estar en els aparadors de... en els aparadors de les pastisseries. O sigui que...
una altra paraula que també pensem moltes voltes i que la veiem tan normal és el formatge. És a dir, jo li dic formatge.
El formatge que ve de la paraula forma. Per què? Perquè la llet quallà, que és el formatge, doncs se fica dins d'un motge. I aleshores se li dona una forma determinada, que pot ser redona, o n'hi ha estos de tetilla, que se diuen, que són aixina en punteta, i en llatí és caesus formaticus, i aleshores, en unes llengües se'n va anar a queso, caesus, i en les altres se va quedar formaticus, és a dir, formatge. També hi ha l'explicació de que queso, que és com en Alemanya és quese, no? I queixo en portuguès, són les tres llengües que utilitzen la forma queso. Després en francès, italià, formatge, no? És l'altra versió. Carere cero, és a dir, que carece de suero. Per què? Perquè, evidentment, és el que li traem per a fer el formatge. I després hi ha coses també molt xules, que hi ha una paraula que és més típica de per ací la plana baixa, que és la paraula brull, que ve del llatí, ve del gaèlic, brollar, i és el formatge tendre, el que diuen els catalans mató.
Si
li diem brull, per això, perquè ve de brollar, perquè li traem el líquid que s'obre i se queda la part quallada, d'ahí brull, i així fem coques d'això.
També la creïlla, n'hi han dos formes d'anomenar-la, i és creïlla i quereguilla. Com s'anomena, quina és la paraula oficial?
La paraula estàndard és creïlla, si al poble diem creïlla, però aquesta paraula té... moltíssimes variants. Saps que al Masora ja diuen pataca.
Ah, sí, clar.
Hi ha pobles que li diuen trumf, perquè la paraula americana és patata. Esa és la que ens van importar perquè este tubèrcul no estava així. Van trobar a les Amèriques i aleshores, no sé si era del quichua, l'idioma que venia aquesta paraula, però en fi, el que el valencià de Vila-real, que és més conservador, la vam assimilar amb els testicles del bou. És a dir, criadillas, en castellà, sí, sí. És un plat típic que si heu anat per Castella-La Mancha, això jo l'he vist allí fer. I com s'assemblen als esticles del bou, doncs en comptes d'agafar la paraula forània, de fora, doncs vam assimilar-ho a una cosa que ja teníem així. I els que diuen trumf també, com s'assemblen les trufes,
claro,
doncs les criadillas, claro. Trufes. Nosaltres tenim un valencià una miqueta més conservador i no agafa... la sí. Paraula forània.
Després, algo que ara en aquestes fetges mengem dins dels pastissets, que és el cabell d'àngel.
Jo també volia comentar esta perquè volia saber si eres més de Cabell d'Àngel o de Moniato, perquè sempre n'hi ha...
De
Moniato. N'hi ha que té les seues preferències de pastisser.
Sí. Que cal dir que conforme ha anat assimilant... jo suposo que cada un lo que ha agarrat els gusts des de la família que teníem, no?
Exacte.
Com que la meva família sempre era de pastissers de Moniato, inclús quan ve Pasqua, els mones també eren de Moniato, lo que m'ha donat compte és que al es començar a ser ja més fadrina i sí, tindre relacions amb més gent on eren més de Cabell d'Àngel, pues m'acaraen també molt, eh?
Sí. És que tot això té a veure, és la cuina domèstica, que és el que parles sempre, no? I tot té una explicació. El saïm, ensaïmada, saïm, que és el greix del porc, no? Perquè sembla ser, una de les històries que he sentit, que això de l'ensaïmada, els xuetes, és a dir, els xueus mallorquins, quan es van obligar a convertir-se, doncs, per demostrar que s'havien convertit, feien servir el greix del porc, perquè és una cosa prohibida per als jueus, i d'ahí vindria a ficar-li greix del porc, és a dir, és en origen un pastís jueu, o jueta.
La carabassa.
La carabassa és que em sembla curiós perquè hi ha qui diu que ve de cucurbitàcia, que és la paraula en llatí, però jo, seguint a Coromines, que és el pare de la etimologia valenciana, per a mi almenys, estic més per la seva versió, que seria que ve del llatí ibèric calapaquea, que deriva de calapacus, que són a les illes Galápagos,
sí,
que vol dir tortuga. Aleshores, esta versió del llatí, calapagus, carabassa, doncs seria una corrupció, perquè la forma de la carabassa s'assembla a la tortuga, a la closca de la tortuga. I jo estic més per esta etimologia, la de Coromines.
Bueno, i algo molt nostre, molt nostre, que a més quan ve gent de fora sempre se queden un poc sorpresos, són les pilotes de frare.
A veure, jo quan algú ve a Vila-real sempre l'envia a una pastisseria del poble i li dic ves a aquesta pastisseria o a l'altra i fes-te un cafè, diu, unes pilotes de frare.
I quan tu dius pilotes de frare te miren com dient ¿puedo decirlo? ¿Es eso lo que tengo que pedir?
Sí,
no sé
sí.
Si te ha pasado.
Sí, perquè n'hi ha el sentit de l'humor. I a banda, sembla ser que ve d'ahí, de les... Bueno, ho podem dir, no? Que pensem en els testicles, no?
Sí.
Diem pilotes. Encara que pilota, en valencià també són les pilotes de la paella, que són de car, perquè tot el que és redonet, doncs li diem pilota, però n'hi ha diverses versions. Ara, pilotes de frare, d'on ve? Mira, te conto una història. Quan vaig estar a Alemanya, jo vaig veure unes pilotes de frare allí. Jo no sabia que existien pilotes de frare, però tenien mermelada a dins. I aleshores vaig anar a la pastissera, li vaig contar la meva vida, i em va fer a la setmana següent les pilotes de frare en la recepta d'ací. Però per a tot el barri. Increïble. Com es diuen ahir? Es diuen Berliner Pfannkuchen. Berliner, i haureu sentit també la paraula berlinesa. I llegint la història d'aquest pastís, sembla que venen del 1756, quan s'esmenta a un pastisser de Berlín, per d'ahir berlines, que servia a Frederic el Gran com a artiller. Però com tenia problemes de salut, doncs el van destituir, però li va saber mal al rei i aleshores el va anomenar forner del regiment. I ell, com estava molt agraït, doncs va fer els berlines en forma de canó, en honor al rei Frederic el Gran. Com a l'aire lliure no podia fer este pastís en forn, que és com normalment es feien, doncs ho fa en una paella, que és el que vol dir Pfannkuchen, vol dir paella, i aleshores els fregís. Però es fregís en mantega, així els fem en oli de girassol. És una de les diferències que n'hi ha entre les berlineses i les pilotes de frare, a banda de moltes coses que són ingredients secrets, diria jo, així que heu de vindre a Vila-real a tastar-les. Hi ha una miqueta de batalla, si són més de Borriana, de Castelló, ara diré, jo crec que són de Vila-real.
Absolutament.
Absolutament. Aleshores, què passa? Quan a la Segona Guerra Mundial molts alemanys emigren a Amèrica. Se'n van concretament a Argentina. Perdó, quan a la Segona Guerra Mundial, no, abans. Abans ja al segle XIX ja havien emigrat moltíssims. De fet, hi ha pobles que són pràcticament la meitat alemanys, ahir a Argentina. I aleshores sembla que van dur esta pasta. I després ven al segle XIX l'anarquia, tot el moviment este.
Sí.
I l'anarquia, doncs, eren estaven en contra de la jerarquia, això ho podem tots deduir, és la paraula, i aleshores lluitaven contra tot el que fora poder, la policia, l'exèrcit i l'Església Catòlica, tot el que fora poder. I aleshores, doncs ells, per diversos problemes sindicals i tal, van decidir fer una protesta, i una protesta era ficar noms que criticaren a l'exèrcit, l'Església Catòlica i la policia amb noms de pastes. I aleshores li van ficar bomba, exèrcit, a pastissos. Cañoncitos, vigilantes, suspiros de monja, que ho haureu sentit, sacrament i boles de fraile. Les boles de fraile del segle XIX sembla ser que d'alguna manera tornen així a Europa, i en valencià les boles són les pilotes.
Les pilotes.
Havia sentit l'altra versió, que era el que s'anomena rebosteria conventual, que això és magnífic. Així, fins fa poc n'hi havia un frare davant d'una pastisseria del poble, perquè sí que és veritat que jo, mira, per exemple, a les dominiques recordé d'anar a replegar treballs de costura.
Sí, sí.
Moltíssimes vegades els convents feien treballs de costura i treballs de cuina.
De reposteria.
De reposteria.
Defendien convents on encara venen dolços per a Nadal, massapans.
Sí.
Jo recorde que en Cadis n'hi ha un poblet, es diu... bueno, en Estepa, jo no sé si ho fan les el convent, però sí que en Medina Sidònia...
I caramelets, i
Medina,
cervesa...
Sí, sí, en Medina Sidònia sí que venen massapans, perquè jo n'he comprat i els he comprat allí en aquesta espècie de convent que n'hi ha de lo que nosaltres coneixem.
Esta era una de les versions que he sentit de fins ara, però jo estic més per la dels anarquistes argentins, perquè és que realment ens quadraria tot.
Bueno, lo de les boles de fraile eren?
Sí.
És que la traducció és literal.
És literal. I després també una cosa. Fa poc, ma mare em va dir, he comprat pilotes de fraile a una pastisseria de Castelló, que m'han dit que són les millors, no m'haig de dir el nom, però sé que se fan cues i tot. I les vaig menjar i jo dic, no són com les de Vila-real. Sembla ser, jo no entenc o sigui, no soc cuiner.
De la composició de la pasta, no?
Sí, però no sé com fan, o sigui, les estan fregides en la crema pastissera a dins, i aleshores se queda com cremaeta. I així, no? Jo crec que la fiquen després.
No està cremaeta, és
no
dir.
No està cremaeta.
Lo que fan és... Bueno, tampoc ho puc dir, perquè a nosaltres ens van explicar, si te dones compte, la pasta per dins tampoc està fregida. Lo que fregeixen és les parts de fora.
De fora, i no massa.
La crema, simplement perquè agarri aquest tono que ens agrada a la gent que estem habituats a menjar-la. Després li posen la crema pastelera, la tapen tapadeta i li posen el sucre o el banyen una miqueta en sucre.
Exacte. Jo he de dir que com les de Vila-real no n'hi ha cap. Així que,
pareix que sigues de Vila-real, eh?
Sí, pareix un poc, no? Dir, heu de vindre així i anar-vos a una cafeteria, pastisseria del poble, i jo és de les coses que més faig. I mira que és bàsic, eh? Però estan molt bones les pilotes de frare.
Bueno, i algo que també ens toca molt de prop són els pasqualets.
Els pasqualets, volia parlar d'ells perquè, clar, a vegades hem sentit allò de no mos furtarà la paella, no mos furtarà les pilotes de frare, i a banda és que aquesta creativitat pastissera de Vila-real doncs també es manifesten els pasqualets, però els pasqualets no se'ls pot llevar ningú perquè porten el nom del nostre patró. La base és la crema pastissera, també, la crema de pastisseria, i també és el cor de les pastetes del diumenge quan es fem la paella, no? És l'únic dia que, sense abusar, doncs consumim una miqueta d'aquestes
pastes.
Mira,
a mi m'he donat la tendresa, de veres, quan veig una persona que ja és major en la seua bandejeta, perquè és el millor que pot oferir a la seua família en aquest moment, això és impagable.
És impagable.
És més, jo vull ser una iaia, dices que porte la bandejeta pels meus fills i pels meus nets.
Clar.
Allò deu de ser, i sa tradició, de veritat, hem de reivindicar-la i reprendre quan ens toque anar en la bandejeta.
I les pastisseries obertes en diumenge expressament per això, al poble. Però continua sent així, vull dir, és una tradició que no hem de perdre, de veritat.
Les rosquilletes, que ja és algo més... D'on ve esta paraula?
A veure, les rosquilletes en realitat ve del castellà rosca, perquè antigament es feia en forma de cercle. Les he ficat és així perquè encara que la paraula vinga del castellà, aneu a Madrid una, alguna vegada i demanem una rosquilleta. Ningú sap què és.
La meva companyera, que ella va treure la carrera en Madrid, que la tenim al control i que ara ens donarà la seva versió.
Jo ho vaig passar molt malament, a Madrid, quan vaig arribar, perquè no hi havia rosquilleta a cap lloc i jo me les emportava d'ací i quan van vindre les meves amigues, ah, sí, sí que n'hi ha rosquilletes, que te les emportaves tots els... Quan jo venia, cada vegada que venia ací, me les tornava a emportar. Ai, soy taronches, òbviament.
Però com pots viure sense rosquilletes? És que és una cosa que jo, quan he estat a Madrid, jo dic, però com poden no tindre rosquilletes?
Sí, ho substituïen amb els picos. Els sí. picos que jo tota la vida les han anomenat rosquilletes insípides.
Clar, exacte, però... és que no té res a veure.
Clar, i tu arribaves a un restaurant i te posaven i tu veies algo paregut a la rosquilla i quan la provaves dies, estafada.
Sí, totalment.
Me sentia estafada, perquè sí. allò no tenia sabor a res i no era el salaet, fregidet com el nostre que té aquest toquet d'oli tan bo,
sí,
eh?
I, o anisset, a vegades
o anisset també, és veritat. Sí. El que passa que jo era més de la saladeta normal. Jo era més de la tradicional, la rosquilleta saladeta normal, perquè després se van incorporar, aunque la d'anisset també és molt antiga, eh?
Sí.
També la d'anisset és veritat que té molt de, molt, molt de temps.
I molt antic també és alguns forts d'ací del poble
sí.
que te les venien per unitats. I que se feia una cua ahí increïble, perquè bueno, així quan vas a una botiga no és com les grans superfícies, estàs de contar la vida. I aleshores t'anàvem ficant i la senyor, no vaig a dir, te les ficava en una parsimònia, una, dos, tres, te les anava ficant.
Però,
estan de bones.
Anem a veure, no vos pareix la sensació de que te donen algo que han fet en tanto mimo
Exacte.
En ese cuidado?
Sí.
És que després te ho estàs menjant i te dones compte de la valia que té ese producte que t'estàs menjant,
He de dir que en el mercat central d'Almassora encara hi ha una parada que et fiquen les rosquilletes a granell. Ah. Sí,
haurem d'anar a Borel, Haurem d'anar a Borel i fer-hi honor d'això.
Sí, sí.
També m'has posat altra vegada la batjoca.
Sí, perquè l'altre dia vam fer un programa només de les batjoques, però se'm va oblidar dir les varietats d'ací del poble.
És autòctones d'ací, eh?
Samuga i ferradura. Eren les dos que eren pròpies d'ací del poble. Que...
Seria per la forma o per...
No ho sé, sí, perquè suposa ferradura, sí. N'hi ha algunes batxoques que se doblen un poc. Potser és per això, sí, sí.
Bunyols.
Bé, els bunyols, ací van fer un programa ja fa un parell d'anys, només sobre els bunyols. I bé, també és una recepta bàsica, típica de Pasqua també, Pasqua-Quaresma. I...
Per Santa Catalina el que fem almenys jo, quan ja podia anar a Fira Santa Catalina soles, era portar-li bunyols a mon pare.
Sí.
A mon pare jo crec que era com una tradició portar-li bunyols, és a dir, jo eixia tindria 12 o 13 anys que podia anar a Santa Catalina soles i jo portava bunyols de figa que li agradaven molt a mon pare.
De figa, que també se diuen figues albardaes,
també.
Sobretot a Borriol són molt, molt típiques, si alguna vegada porteu a l'alcalde de Borriol, pregunteu-li per les figues albardaes i la coca fullada, típica de Borriol.
Li preguntarem,
fem una miqueta sí. de bon veïnatge amb els de Borriol.
Nosaltres també, tenim en Borriol, es donen en compte que tenim també moltes coses en comú, eh?
Sí. Vos esteu oblidant que els bunyols també es mengen a Falles, sobretot, eh?
Ai, a
Falles. Però vos ho dice ahí, caure.
Sí.
Val, a Falles també, eh?
I n'hi ha de carabassa també, has dit les figues albardaes.
Sí, jo de carabassa no els he provat mai, però per lo vist també estan molt bons,
De poma, vull dir,
de
sí,
poma.
Alguna fruita que tingués per ahí que t'havia sobrat, doncs se ficava i ja està. La meva iaia que em feia això. Bé, Coromines diu que ve de bony, i de bony a bonyigar-se una cosa, doncs com la tires i es queda així abonyigada, d'ahí vindria la paraula bunyol.
Ojo el arte que tenen allò del bony quan tiren el bunyol i te fa unes formes
sí.
precioses, eh?
Precioses, sí, sí.
I si parlem d'algo on la gent se reunís o se reunia i se torna a reunir és de l'empedrao.
De l'empedrao. Així durant molts anys típic fer-lo de nit en festes. En el programa de festes sempre hi havia un dia a les 3 del matí i jo he anat molts anys a fer l'empedrao. Bé, segurament ve de la pedra, quan feies un empedrat en una alqueria,
sí.
siga un mur o el que siga,
sí,
doncs
sí.
té la mateixa forma que l'arròs empedrat que se fa així, que n'hi ha moltes variants. Jo així, bueno, què se fica? Baetjo? Se fica...
Fesols.
Arròs, no sé. Però ja, ahir jo no sóc especialista, però hi ha variant segons el poble.
També, Maria, en dia que posaves...
Costilla. A mi me l'han fet en Almassora amb costilla.
En costelleta. Jo no sé quina carn hi posen, perquè és veritat que quan tu vas a menjar en Pedrao, jo no l'he fet mai, però sí que ixa nit, que és molt famosa així en les festes, si vas i l'empedrao típic té, així té el sabor que té, no sé quin tipus de carn li posaran, cada un tindrà alguna cosa.
Això de la costella, després ho parlarem, però és l'arròs del papallona. Després quan m'ho dius i m'ho recordes i parlarem.
La xulla, la famosa nit de la xulla.
La xulla probablement ve de, segons Corominas, novament, del llatí achungia. I què vol dir achungia en llatí? Greix d'animal. I aleshores això dona en valencià antic ensunya i doncs, se perd ahí doncs, una part de la paraula per el camí, per raons de història de la llengua, i acaba donant xulla, que volia dir en llatí el greix de l'animal. N'hi ha expressions, tocar-li la xulla a algú, tocar-li els cabells. Bueno, més bé, això més bé es diu quan no té cabells, no tocar-li la xulla. No sé si ho heu sentit.
No.
Depenia la xulla roja, que és la que se fa la... Com es diu? Això que fan els mallorquins. La mallorquina. La sobrassada. Això se fa la xulla roja, no? I després està la xulla blanca, que és la cansala.
Uh-huh. Com no vull perdre'm lo de lo que m'has dit de la, del Papa Luna, si te pareix, m'on passem a la paella de Castelló, paella del Papa Luna, Benet 13.
A veure, el que diuen, això és una cosa totalment apòcrifa, vull dir, és una història que jo crec que s'han inventat. Resulta que l'arròs així, la paella, doncs porta pollastre, porta conill, porta tot el que porta la paella valenciana, però a vegades li fiquen costella. I té ixe greix, però això només ho fem a Castelló. I diuen, de broma...
És cert, és de veres.
Que el Papa Lluna va fer una bulla, igual l'home no havia ni menjat paella en sa vida, a saber, però va fer una bulla i va dir, els de Castelló podeu ficar-li costella a la paella. I d'ahí se diu que és paella per bulla papal. Perquè va
que, fer un... que bo. Pues és cert que li posen costella, eh? O
sigui, i les carxofetes.
Que li posen costella. Carxofes, des de luego.
Però això és de Castelló. No, baixeu i veureu com no ho fan. Això. Que sí. Les costelles. I en l'època de les carxofes, només de Castelló.
I, a més, és un no un manament, sinó mos ho permet el Papa Lluna. El papa que tocava ser papa i que vam tindre a Vila-real i que va tindre la seua penyíscola. Pues res, encara que siga una rumorologia, nosaltres ho contem i qui vulgui que s'ho incorpori, no?
I que s'ho crega i qui no, però bueno, quan li fiqueu costella ja sabeu.
Sí, a mi valencians també m'han renyit per ficar-li pebrot a la paella.
Exacte.
També. La diu... pebrera roja.
Sí, que si ho fiquem sempre.
Sempre.
Sí, pues allí no ho fiquem mai. No
allà baix diuen que és pecat, això.
Ah.
Però nosaltres tenim la bulla del Papa Lluna. Ah,
perdó, vosaltres estem, no és comulgats, estem ben, com se diu, ben beneïts.
Exacte.
Per a poder fer-lo que vulguem.
Per el nostre papa particular.
Bueno, com n'hem passat, anem a la mona.
Sí, doncs la mona, doncs hi ha diverses versions, no? Una que ve de la mona del simio, no? Que fermona és. L'altra que ve o que està relacionada en el portuguès monda, que vol dir bonica, eh? I també que ve del llatí munda, que vol dir vianda de pa. I la de Coromines, que és la que jo crec, és que ve de l'àrab muna i vol dir provisions de boca. És a dir, que vindria de l'àrab, esta paraula. I probablement part de la recepta també.
Botifarra?
Doncs botifarra. Botifarra també hi ha diverses versions. Una que ve de bote, i l'altra, que és la que a mi m'agrada... Ah, també n'hi ha una que diu que ve de Putifar, que era el que va comprar el patriarca Josep com a esclau. És un personatge del Gènesi, de la Bíblia, i diuen que ve d'ell com una crítica. Però és estrany perquè els jueus no mengen porc, ni carn, ni res, ni sang, ni coses d'aquestes. I la que jo crec és que ve de botifler. I el botifler són, doncs, quan així van entrar els borbons i van perdre els austriacistes, els que venien de la flor de lis, esta, la que representa els borbons, no? Uh-huh. Els que es defensaven se'ls anomenava botifler. I d'ahí botifarra. Arra és un sufix despectiu. i aleshores esta és la que jo crec més, més bonica i que a mi m'agrada com a explicació.
Sabia que seria la que més t'agradaria com a explicació. No sé per què me temia que la de Tifler era la que més t'agradaria. A la Rosa Banda?
A mi, esta és fàcil, no? Perquè es cuinava el peix i les verdures en un perolet a banda i després en el caldo es ficava, s'incorporava dins de l'arròs i com havies cuinat el caldo a banda, el caldo, el brou, doncs aleshores s'anomena a banda, que vol dir en valencià en un lado, hecho en un lado, a un costat.
Les hamburgueses?
Les hamburgueses, que he llegit que la paraula antiga nostra seria la paraula rahola. Les raoles, és a dir, si busquem en textos antics a una cosa pareguda a l'hamburguesa, se l'anomenava rahola, que ve de resum, que ve de radere, que vol dir raure, perquè quan raus, no, es queda tot així com la forma que té la carn de les hamburgueses. Dau-me la paraula hamburguesa en concret. Doncs ja ho sabeu, no? Ve de la ciutat de Hamburg, que és on es feien doncs aquest menjar. I una miqueta, suposa, també per aprofitar la carn més roïn i coses així. I sobretot en la Segona Guerra Mundial es va portar als Estats Units a través del que s'anomenava HAPAC, que volia dir Hamburgo Americanische Packetfahrtaxengesellschaft, que volia dir que era un lloc de trànsit, perquè sabeu que Alemanya es la van repartir entre quatre potències, no? Els britànics, els alemanys, els francesos i els russos, crec recordar. I en la part americana, que sembla ser que Hamburg els pertanyia, doncs es feia això i ho van exportar als americans. O sigui que...
I també que ho han venut, eh?
Ho han venut més bé els americans que els alemanys.
I tant, i tant, li van treure partit.
Però és propi o és d'origen d'ells.
I els figatells?
Els figatells, a veure, no, així a Vila-real no es fan molt, però jo els he ficat perquè em recorden un poc també a l'hamburguesa, però és més, més nostre, no? Ve de Còrsega. Bé, i quan el nostre regne arribava a regnes més enllà, quasi fins a la Grècia, doncs sembla ser que ahir n'hi hauria moviments de gent, i aleshores este és com una espècie de fuet, el que s'anomena figatello a Còrsega.
I se menja tal qual, està sequet, no s'ha de cuinar?
No, està mollet, però és com, és més bé com un embotit. Però el nom ve d'ahí, i ja sabeu que és una mescla de fetge de porc en carn magra, i després se li afegeix julivert, pebre negre, clau, sal, i se fa una espècie de mandonguilla grossa embolicada en el mesenteri, que és la mantellina que recobreix l'estómac dels porcs. Així que jo els he vist en algun súper ja fets, ja preparats.
Si parlem de lo que són, claro, jo com soc de Vila-real li diré Carlota, però són safanòries, pastenaga, i de fet, quan a una xiqueta li posaven Carlota, a mi me pareixia un crimen.
Efectivament, jo també ho he pensat, jo dic, però bueno, Carlota de Carla, no, suposa, però a la gent que som d'ací, que a les safanòries sempre li hem dit Carlota, ve del llatí, no? El llatí és daucus carota. Si sabeu anglès, sabeu que en anglès és igual que en el valencià d'ací, carrot, perquè ve del llatí directament. En realitat, jo he llegit que el que és l'hortalissa originària era de color morat, i aleshores això és el que seria la safanòria. I la paraula safanòria ve de l'àrab, safunarilla. Safunarilla. Si parleu amb algú que sàpia àrab, li pregunteu com es diu Carlota en àrab, és safunarilla. I en alguns llocs, a Morella, per exemple, li diuen safanòria. Vull dir, en alguns llocs li diuen safanòria, però així al poble sempre li han dit Carlota. I això de pastenaga, que sembla ser que ve de bastenaga, bastó, perquè té forma de bastó, perquè és allargadet, això jo crec que ja és més propi de Mallorca, la part oriental de Catalunya. Pastenaga sí, jo ho he sentit poc o gens.
I la paraula rebosteria?
Jo volia tancar una miqueta en aquesta paraula, perquè tots els menjars, a on els guardem?
Al rebost.
Al rebost. I rebost ve del llatí repostum, repostar, és a dir, cosa guardada, és on guardem les coses.
Saps que nosaltres sabem el que és un rebost.
I tots.
Però jo te garantixo que la meva filla ja no sap el que és.
Ja no sap, igual és perquè les cuines tenen una altra forma avui en dia, i el rebost en la cuina no ocupa aquest espai tan fonamental que ocupava en les cases de les nostres iaies.
Però, a més, sí que a mi sí que me deien està al rebost i jo no utilitzo aquesta paraula. Aquesta paraula l'han de tornar a recuperar, el rebost. Sí, sí. Perquè tots sabem el que és i les generacions que venen darrere de nosaltres com que la pedran.
Sí, saps què passa? Que no guardem tant. Jo la meva iaia tenia sempre el rebost a rebosar, és a dir, tenia moltes coses ahí dins guardades per si de casa. Alguna vegada m'havia fet una referència a la guerra, com totes les iaies, però ahí tenia moltes coses guardades que sempre anaves traent. És que avui en dia anem comprant més al dia.
I normalment solia ser un puesto que guardava una temperatura equilibrada,
efectivament,
que no entrava la llum, i per lo tant els aliments se mantenien molt bé. I això no ho tenim en compte a l'hora de planificar-nos, si planificar-nos l'estructura d'una casa, no pensem en este puesto que sigui el rebost, quan antes sempre estava planificada en totes les cases.
Sempre, sempre. I el que tu dius, la frescura, el frescor, totes aquestes coses eren fonamentals.
La llum.
La llum, sí, sí.
Jo he vist inclús gent que tenia barriques i posava el pa dins de les barriques grans, tapades, en una tapa. I no fa tants anys de tot això.
Sí.
Ha estat un plaer, Santi.
Sí, igualment.
És divino. La de la setmana passada, la de les bajoques, va estar molt seguit. El programa els va agradar molt. I, de fet, a mi el Mohamed m'ha posat bajoqueta, de nom, que me va fer molta gràcia. A més, me va traure un somriure, com ho va dir.
Sí, sí.
I m'agrada molt. Entonces, Maria, què te pareix si ara ens tragueren a nosaltres algun nom d'este programa? Entonces, la bona cuina, no? Podríem adquirir cada un de nosaltres un nom de lo que han dit, de lo que hem anat, pues la creguilleta, jo soc el formatge, pues jo la carabasseta, no?
La cuina són històries.
Són històries.
No només són receptes fetes a gran, perfectes, sinó que és tota la vida. Vull dir, jo quan parlo de bunyol te podria contar mil històries de la meva iaia, de la meva família, o de pilotes de frare. Bueno, si s'han generat històries al voltant d'unes pilotes de frare.
Que a lo millor això seria, veuràs, estos Nadals quan s'ajuntem en la família, la gent que es podem juntar i els grups habituals que ens veurem, és l'única forma de que les persones sempre acaben en un somriure. Si no es parla de política, si no parlem de lo que és la pandèmia, parlem de lo que és la cuina.
La cuina i la cultura, perquè és cultura gastronòmica. Fijat, és
cultura gastronòmica.
I a més és que cadascú, per exemple, en el cas de les pastetes, dels dolços, cadascú en sa casa té la seua pasteta.
Efectivament.
Sobretot a les alqueries això passa. Quan tu vas a la pastisseria, que sols n'hi ha una, com té la mateixa varietat, és la del que té el cono de xocolata amb nata, no? Altre, la miloja, que també és una de les meves preferides, i jo sóc de pilota de frare de tota la vida.
Sí. Pues ens denominarem, avui anem a reivindicar les pilotes de frare. Avui buscarem aquestes pilotes de frare per a fer-nos la foto, no?
Sí.
Ah, sí.
I convidar a la gent que vinga a la nostra ciutat a tastar tot això tan bo que estem dient. Hi hauria per 5 o 6 programes sobre paraules i coses típiques, perquè la cultura és molt densa, és molt, vull dir, ja per a molt. Però no sé, avui la pilota de frare jo crec que l'hem de reivindicar especialment tot, tot el que hem dit.
Sí, i Susana, no fa falta que sigues major per portar bandejes en pastissetes, Si vols, ja ho pots fer.
Gràcies per l'apunt. Santi Cortells, un plaer, com sempre. Espero que la setmana que ve torni a sorprendre a tot el món sobre aquestes coses que ens conta cada setmana.
Gràcies a vosaltres.
¿Cuánto tiempo sin verte? Lo dejé de querer. Mejor morir amando que vivir con alma en pena.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Nos habéis pedido que saquemos lo mejor de nosotros. Pues aquí tenéis, ¡stock fuera! En Renault Retail Group Castellón liquidamos 125 vehículos seminuevos Renault de nuestro stock con hasta 1.500 euros de descuento adicional. Encuéntralos en renaultretailgroup.es o acércate a nuestras instalaciones de Renault Retail Group en Castellón o Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
MARE, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene, las matronas y profesionales de MARE avanzamos contigo. Recuerda www.centremare.com.
Saps, Maria, avui és el Dia Internacional de les Muntanyes.
Escolta, que bé, no?
L'Assemblea General de l'ONU va proclamar en el 2002 com a Any Internacional de les Muntanyes. I se va ser l'any que li van donar com a honor a les muntanyes. I al mateix temps va dir que a partir d'entonces, el dia 11 de desembre, seria el Dia Internacional de les Muntanyes. Tenim que dir que les muntanyes cobreixen un 22% de la superfície de la Terra. Però, a més, les muntanyes no sols tenen una particular bellesa, sinó que estan plenes de màgia i per algunes, tanquen grans enigmes i misteris. Anem a parlar de tres muntanyes emblemàtiques del món. La primera és el Monte Fuji. Està en el Japó i té 3.776 metres. Esta gran muntanya, este gran monte, té una llegenda. Aquesta llegenda és que en ella hi ha uns arbres que són cirerers i diuen que allí és on encontraven hi ha un renaixia la gràcia per als déus en el Monte Fuji. També tenim un gran monte com era el Everest, que està al Nepal i medís 8.848 metres.
He de corregir-te perquè justament aquesta setmana ha crescut
un 0,8%,
no algo aixina. Ha crescut, han decidit que finalment han arribat a un acord, no? Per a que això siga la mesura, un poquet més.
I esta és la muntanya somiada per a qualsevol que s'encapació per l'escalada. Porta el popular nom de la Mare Sagrà o també se li coneix com el front del cel. Després anem també a conèixer el que és el Monte Kalisak. Està en la Índia i medís 6.638 metres. I com a cosa que l'envolta és que la creència ferme de que en la cima del món d'este monte habita el déu Siva. Este déu representa la destrucció. Ojo, eh?
Millor deixar-lo en pau, eh? També te dic, sobretot en 2020.
Fets i misteris que amaguen unes altres muntanyes, per exemple. En 1959, en el pas de Diatov, en les muntanyes dels Urals de la Unió Soviètica, 9 persones van perdre la vida en circumstàncies molt estranyes i que encara avui és un gran enigma per als estudiosos del cas. També tenim, no fa tant de temps, un aconteciment de la criatura del monte Niangani. En el 2014, un explorador d'origen britànic, en un dels seus viatges, estant a soles en la muntanya, va observar una estranya criatura dins d'una espessa nebla. Ell diu que podia haver tingut un contacte alienígena. També està el Valle de los Hombres sin Cabeza, en les muntanyes del Canadà, en la regió de on habita la tribu Naha. Se trata de homes guerrers de gran altura i molt temuts per decapitar, els tenen molta por, aquesta gent decapita els humans. La història conta que molts caps encontrats com la dels germans MacLeod en l'any 1908, pues va ser perquè van visitar aquell lloc en busca d'or i només a plegar allí el que se van trobar és la mort. És dir, avui és el dia de la muntanya, en la que n'hi ha...
Encara que no mos has animat molt a anar a la muntanya, també t'ho dic, eh? Afortunadament, menos mal que els nostres montes són un poquet més tranquils, no? Anar al Peñagolosa és més fàcil.
I menys perillós.
I menys perillós.
En fi, fets i misteris que amaguen aquestes muntanyes tan meravilloses que tenim. I avui, això, donar-li el lloc que se mereix al Dia Internacional de les Muntanyes. Maria, són les dos?
Les dos, i mon anem, no?
Però bon, anem sentint una cançó que avui mos recomanes per a tots, no?
Sí, perquè avui no sé si els nostàlgics de la meva generació haveu escoltat les cançons, és Fondo Flamenco, un grup molt famós que es va construir, diguem, o es va formar als anys 2000-2006, uh-huh. I avui, després de tots aquests anys, després de traure molts de discs, han gravat el videoclip d'una de les seues cançons més famoses que jo crec que si haveu sentit el programa d'avui, haveu notat que esta cançó faltava i és en la que anem a terminar.
Acabem el programa dilluns, que recordem que estarem així a les 12, com tots els dies, passarem dues horetes junts.
Una horeta, perquè a la una connectarem en els esports per fer el sorteig.
Clar, estarem dues horetes, però una hora parlarem d'esports. Per tant, dilluns a les 12, protagonistes Vila-real, i ara els deixem en esta cançó que Maria vol dedicar-nos per a tots nosaltres. I a Maria la setmana que ve la tindrem de...
De vacances. Tinc que preparar la carta als Reis Max a consciència.
Que eres més de Pare Noel o de Reis Max?
Jo de Reis Max, total.
Val. I a vostès, això, dilluns a les 12 ens retrobem així per a passar dues horetes junts.